Contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio. Radio Villarreal.
Radio Villarreal. 92.2. Frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal. Molt bon dia, siguen tots vostès benvinguts així a la seua ràdio, a la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Villarreal. Es comencem dues horetes de protagonistes Villarreal i el titular del dia no podia ser un altre que les noves mesures proposades per la Generalitat i la principal seria que a partir del dilluns l'hostaleria tornarà a obrir les seues portes. Avui estic sola al front d'aquests protagonistes Villarreal de divendres, però no patisquen perquè sí que tinc a la meua millor companyia, Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Maria.
A més, avui venim carregats d'energia perquè el nostre Villarreal va guanyar, no?
Sí, 2-1 al Salzburg, global de 4-1, per lo tant ara a la 1 n'hi haurà sorteig.
Exacte, recordar que avui tenim ese sorteig de l'Europa League, no? I a la una deixarem, no? Deixarem, vos deixarem entrar així al nostre estudi, no? Perquè puguem informar a tots els oients de quin serà el nostre pròxim contrincant.
Sí, l'eliminatòria se jugaria entre l'11 i el 18 de març, i aquests dos dijousos, i el divendres de 9, que no sé si serà dia festiu o al final no... Seria el següent sorteig.
Veurem. Mirarem després si et pareix bé ese calendari festiu per si mos dicen ese dia de Sant Josep festiu o no, o tindrem un altre sorteig si puguem fer, si passem, no? Amb el nostre Villarreal. Parlem de més notícies esportives, Víctor?
Sí, també va passar el Granada, que pesa perdre 2-1 al final en el global 2-3 i va eliminar el Napoli, i el que no va poder va ser la Real Societat, que venia en un 4-0 de desventatge i al final ahir només va empatar a 0. En Amèrica, en la NBA, els Brooklyn Nets van tornar a guanyar, 129-92 Orlando, també Washington 112-110, i dir que s'han revelat quins poden optar al Premi Laureus del millor esportista jove de l'any, i estan Ansu Fati, jugador del Barça, Joan Mir, el motociclista, Pogacar, el ciclista, Dominic Thiem, el del tennis, i Mahomes, el quarterback de Kansas City Chiefs. Volem qui s'emporta el premi.
Tu amb qui vas? A mi és això el que m'interessa. Tu amb qui vas?
Mira, m'agradaria que li donaren a Joan Mir, el motociclista.
Així ens agrada, no? Que es quede també a casa.
Sí.
Avui has vingut un poquet més tard, però al connectar l'ordinador t'ha cridat algo molt l'atenció, no?
Sí, perquè, clar, en aquest moment jo estava així retransmitint el Villarreal i no ho vaig poder veure. No sabia el que havia passat.
Però de què estem parlant exactament? Perquè els nostres oients ho sàpiguen.
De un concurs que retransmitissin en la tele, en el que es va anunciar pràcticament a bombo i platillo que ahir era el Premi Gordo, i finalment crec que va de desil·lusió.
Sí, ja saben vostès que estem parlant de passapalabra, que moltes voltes quan els concursants es tenen que emportar el bote fan, diguem, una publicitat molt a bombo i platillo per a que tot el món vesca com el concursant que des de fa molt de temps està lluitant per a que es vote, doncs que se'l porta. Però ahir va haver sorpresa, no, Víctor?
Sí, perquè el concursant li quedava la H i en lloc de dir Anon, que era la paraula, va dir Hieron.
Mare meva, però què és Anon?
És un nom utilitzat en l'antiguitat en la rama de la biologia per a referir-se a una espècie de petxina.
Fixa't, és que això, quin ésser humà ho sap? O sigui, hi haurà molta
gent... No, bueno, la gent que va a ser concurs sap moltíssimes paraules.
Jo al·lucino moltíssim perquè a voltes li pregunten cada cosa que jo pense. Mare meua, jo dic, Isa és la paraula del bote, no? Que sempre es queda com ahí una X, una Z, que es queda ahí penjant normalment. Aquesta volta va ser Isaac, que pareix que Pablo, no? És el concursant, sí. Pareix que no s'oblidarà mai d'aquest Anon, veritat?
No, no s'oblidarà mai. Mira, si vols te dic, estan en el sorteig l'Ajax, l'Arsenal, el Granada, perquè ara ja se poden creuar els espanyols, el Manchester United, el Dinamo de Zagreb, el Dinamo de Kiev, el Milan, el Molde, l'Olympiacos, el Rangers, la Roma, el Shakhtar Donetsk, el Slavia, el Tottenham i el Young Boys de Suïssa.
Tu vols fer, o no vols dir res, no, com no. Altres voltes. Mira, saps què? Que com el cel està avui ennuvolat, probablement a això ens portarà sort?
Esperem.
Esperem, no? Esperem.
I dir que el següent partit de Lliga és el diumenge a les 9, mitja hora abans així en esta casa contra l'Atlético de Madrid.
Estarem tots pendents. Si et pareix bé, Víctor, passem ja a aquestes notícies de caràcter local, nacional i autonòmic. Bé, es comencem amb les xifres Covid. S'han notificat 612 casos nous en tota la Comunitat Valenciana, 37 corresponent a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.267 persones ingressades, 121 a la nostra província amb 19 pacients a l'UCI. S'han registrat 49 defuncions per coronavirus, ha faltat una persona en les últimes 24 hores a Castelló, ja són 750 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia a la nostra regió. I s'han registrat 21 nous brots des de l'última actualització, 15 a Castelló, 1 a Alacant i 5 a la província de València. Però bé, Víctor, avui la notícia són aquestes mesures que anàvem xerrant i deduint durant tota la setmana, però que per fi ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, va confirmar amb la consellera de Sanitat, Anna Barceló. Si et pareix bé per la gent, a lo millor que ha estat un poquet despistada, podem resumir-les i comentar-les, no?
Perfecte.
La primera d'elles, que jo crec que és la que més ens agrada i la que més ganes teníem d'escoltar, és que les terrasses en hostaleria i restauració obriran les seues portes fins a les 6 de la vesprada i un màxim permès de 4 persones per taula. Ja sabem que això també ha creat un poquet de discrepàncies perquè alguns no veuen correcte que tan sols s'obriguen les terrasses, no? Després, el pertanyent amb els comerços obriran fins a les 8 de la vesprada. Recordem que fins a aquests moments eren fins a les 6. Els establiments d'alimentació, farmàcies i essencials podran continuar amb el seu horari habitual. Limitació de grups en espais públics i privats. Ja sabem que ara mateix no podíem anar a casa de qualsevol amic i tan sols podíem caminar en dues persones que no foren convivents. S'estableix en 4 el número màxim de persones en encontres en espais públics i 2 persones en espais privats o cases. Respecte al confinament perimetral de grans ciutats, que per cert, recorden que aquest divendres, o sigui, a les 3 de la vesprada, es torna a tancar Vila-real amb altres 15 ciutats que tenen més de 50.000 habitants a la Comunitat Valenciana i que s'obriran les portes a les 6 del matí del dilluns. Bé, doncs serà l'últim cap de setmana perquè el primer cap de setmana de març ja es podrà obrir i ja podem, diguem, anar a passejar per Benicàssim, Castelló, Borriana i podrem fer el que vulguem fora de la nostra ciutat. Ja per últim, dir que l'esport a l'aire lliure es podrà practicar en instal·lacions esportives obertes sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles. Recordar que aquestes mesures seran a partir de l'1 de març, és a dir, dilluns, i estaran en vigor durant 14 dies. Però es manté el confinament perimetral del territori valencià i la limitació de mobilitat nocturna a partir de les 10 hores, o sigui que es queda el confinament de la nostra comunitat i es manté el toc de queda.
Jo crec que...
Tampoc se va arribar a mullar en lo de la manifestació del 8 de març, veritat?
No, estan ahí barallant-se possibilitats. Jo ahir vaig estar veient, diguem, els mitjans de comunicació que tractaven el tema i per part de les plataformes feministes volen fer símbols com si diguérem manifestacions en un número acotat de gent, que és simplement foren 200 persones, però que es elegirà a aquestes 200 persones, en el cas de Madrid, per fer-lo en Callao i llegir ese manifest, que decorem els nostres balcons com vam fer al confinament, amb imatges, amb lemes feministes, no diguem, per poder arribar, i veurem si finalment es fa aquestes manifestacions. A lo millor fan alguna marxa motoritzada, no ho sabem ben bé. Sí que a mi m'agradaria recordar que sí que durant la pandèmia sí que s'han autoritzat diverses actuacions de manifestació d'aquest tipus que he anomenat per altres drets i altres plataformes que s'han anat fent durant això, des del passat mes de juny, no? I, Víctor, un altre tema és sobre la vacunació, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell està ultimant el pla de vacunació generalitzat de la població, en el qual s'estableix que la Comunitat Valenciana disposarà de punts per a l'administració de la dosis contra la Covid-19 en 161 municipis. A més dels espais a València, Alacant, Castelló i Elx, les ciutats de més de 50.000 habitants tindran diferents punts i la resta comptarà amb ubicacions en 145 municipis. Per ara no han nomenat els que seran, però imaginem, i com ja vam anomenar, que Vila-real tindrà, com no, el seu punt de vacunació. Després parlem dels nostres productes, perquè s'ha constituït l'Associació per a la Diferenciació i Posada en Valor de la Qualitat de la Clemenules de la Comarca de la Plana de la província de Castelló, amb la qual es pretén aconseguir la figura de qualitat per a la Clemenules de la Plana. De fet, la creació d'aquesta entitat jurídica permetrà dur a terme els tràmits i gestions pertinents per a poder obtindre aquest reconeixement. Ens alegrem moltíssim, així com vins, olis, també tenen el seu setxell de qualitat, perquè no les nostres taronges locals, no? I ja passem, diguem, a un àmbit més local. El primer és un succés a Benicàssim, perquè la Guàrdia Civil ha detès a un home de 29 anys d'edat, de nacionalitat montenegrina, reclamat per la justícia d'aquest país. A aquesta persona li consta un ordre internacional de detenció per a extradició pels delictes d'associació il·lícita i tràfic d'estupefacients. Respecte a unes notícies més afables que ens agrada també destacar així, és que Onda també posarà a la disposició dels clubs i gimnasos espais a l'aire lliure perquè puguen reprendre la seva activitat esportiva com s'ha fet així a Vila-real. Després, dir que la residència municipal de la tercera edat d'Almassora ja ha posat en marxa les bases per a la creació d'una borsa d'ocupació destinada a personal d'infermeria interessat a treballar en el centre. O sigui, que animem els interessats a informar-se ja no tan sols en la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es, sinó a cridar al mateix Ajuntament d'Almassora per poder accedir a aquesta borsa d'ocupació. I finalitzem amb un comunicat de premsa també de les Alqueries, que l'Ajuntament ha invertit 25.000 euros en la millora del pas sobre el túnel inferior de l'autovia, els accessos al cementeri i els camins Palmerar i Cabesol per incrementar la seguretat dels vials i fer-los més transitables. O sigui que serà també una alegria pels ciutadans que transiten aquests camins rurals, no? Per últim, respecte a Vila-real, recordar que... Bé, a partir de les 3 de la vesprada tindrem aquest últim tancament perimetral i que no podrem entrar ni eixir d'ací de la nostra localitat i que serà fins dilluns a les 6 del matí i ja amb això finalitzem, no? Recordar-ho que no està de més, no, Víctor? Perquè la gent no es despiste i que ens emocionem amb aquestes noves mesures de la Generalitat i ens pensem que ja estem lliures. Doncs no, serà a partir de l'1 de març dilluns.
A partir de la setmana que ve.
Doncs bé, si les pareix a vostès bé, arrenquem amb els nostres invitats, o avui amb un caràcter molt cultural, i després a l'una tornarà el meu company Víctor Rubio, acompanyat, com no, de Javi Mata, per veure qui mos toca en ese sorteig de l'Europa League.
Y Estás a la 92.2 FM.
26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tancament perimetral fins al dia 1 de març. L'Ajuntament de Villarreal informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Villarreal sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Begirada bat kalean, bizitxusiren artean. Irri fare komplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan. Ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen izango naiz kemen. Ukitzen den gorputzoro mintzen den.
Ens n'anem ara fins a Almassora per continuar amb el nostre recorregut de campaments d'estiu i ara parlem amb la vicepresidenta de Lluís.
Ustelduko zaitut, libratzen zaituzten kartzeletan.
luzegia da zure krimenen geriza. Bizina
Bé, i avui divendres es comencem en cultura. I per això tinc a l'altre costat de la línia del telèfon a la vicepresidenta de Lluïsos Almassora, Elena Martínez. Bon dia, Elena.
Hola, bon dia.
Bé, des de Lluïsos Almassora pareix que mai pareu, no? Fins i tot, encara que estem en pandèmia i les circumstàncies siguen les que són molt difícils, diguem que no voleu perdre les vostres tradicions, no?
Sí, nosaltres des de la congregació intentem que les mesures de los que es pot seguir fent actes i seguir fent coses tant com per la gent de la congregació com per la gent del poble, per a que s'alimentem un poquet en estos dies.
Diguem que aquest febrer una de les activitats més populars que feu a la congregació és esa pujada al campanar, no?, per conèixer aquest símbol emblemàtic de la ciutat d'Almassora, no? Però, malauradament, les condicions són les que són, però sempre es pot fer de manera virtual, com tot aquest any, no?
Sí, la veritat és que nosaltres no volíem sense quedar-nos en aquesta edició de la pujada al campanar, que és l'any que fa 18 que la fem, i aleshores ens havia molt mal no perdre aquesta edició, no? Entonces, el que hem ideat és un vídeo que se pot dir més o menys un vídeo documental sobre el campanar del nostre poble en el seu lema que té durant tots els anys de l'edició, que es veu i símbol del nostre poble. I la Junta i els celadors han treballat conjuntament per a dur a terme aquest vídeo, que quede el millor possible de les nostres possibilitats, i traure a la llum aquest 26 de febrer, que era la data original on anàvem a fer aquesta pujada al campanar, i l'hora d'eixida serà a les 12, ja que en totes les edicions, a les 12 és l'hora on més aglomera la gent perquè vol sentir el toc de les campanes. Aleshores, pues, aquest dissabte 26 de febrer a les 12 llançarem el vídeo per les nostres xarxes socials, que és Instagram i Facebook, i també per la televisió d'Almassora.
Fixa't que bon plan haveu creat, no?, per a tots els veïns i veïnes d'Almassora que poden veure aquest vídeo documental des dels seus seients a casa, no? Portar aquesta imatge, que la veritat és que qui no ha xaputxat a ixe campanar, les vistes i sobretot la història que sempre conteu de cada una de les campanes és immillorable, no?
Sí, aquest any en el vídeo també podran veure un poquet d'història, encara que sí que és de veres que no podran, o sigui, no anem a contar tanta història com contàvem quan la gent feia aquesta visita guiada, no?, per a que el vídeo també es faci un poquet més ameno, però també hi ha datos històrics molt rellevants i de segur que el vídeo li s'agradarà molt a tot el que pugui veure'l.
A més, diguem que era una activitat a la que acudia molta gent, no?
Sí, la veritat és que tots els anys teníem vora 300 persones que pujaven i molts d'ells repetien d'un any a l'altre, ja que sí que és veritat que és una vegada a l'any que tu vas i veus algo que a lo millor no t'imaginaves que estava allí, perquè tu sí que de veres que veus l'església per fora i dius, ui, sí, bastant gran, però una vegada te fiques a pujar pel campanar no t'esperes el que puga haver dins, com està, totes les campanes, el mecanisme del rellotge antic, vull dir, és molt xulo, i a més, com també se conta un poquet d'història, que a vegades també és un poquet interessant, pues la gent li s'agrada pues, participar. També fem, aquest any no, però tots els anys hem fet un concurs de fotografia, i aleshores això també motiva la gent per a anar, tirar fotos, les puja a les redes socials, que de segur que l'any que ve això ja està tot molt millor i ja podem fer-lo una edició normal.
És que jo crec que l'aventura de pujar les escales és algo que anima a molts, no?, a enfrontar-se a aquests ports, a aquest port que tenen, no?, i dir un altre any, un altre any, un altre any, no?, xiquets, xiquetes, acompanyat pels iaios, alguns que sempre hi ha alguna edició, no?, que arriba un nou i que sorprèn en tot el que està veient, no?
Sí, a més, des de fa uns quants anys que va així, ens hem adonat que ja no és la gent d'Almassora, els veïns del nostre poble que venen al campanar, sinó que n'hi ha gent dels pobles propers que ho saben, ho han sentit, o algú s'ha informat i venen a veure el campanar perquè diuen que és molt bonic i la veritat és que queden sorpresos.
És que puguem veure, diguem, aquest vídeo documental ja no sols tan per les vostres xarxes socials, sinó per la vostra televisió d'Almassora, pot animar que l'any que ve molta gent que ho hagi vist, no?, mitjançant la televisió local, s'anime a dir, jo vull veure això, però físicament, no? Vull viure l'experiència en ese campanar.
Sí, a part de que amb el vídeo no deixem de fer una altra nova edició, un poquet adaptada, també fem ganes i animem per a que l'any que ve tots vinguin a visitar-nos i puguen gaudir del campanar tal com nosaltres el gaudim.
A més, aquesta edició virtual de la pujada del campanar també coincidís en la celebració o l'aniversari de la vostra sede, no?
Sí, aquest any és el 126 anys, just fa dos dies, que va ser el 126 aniversari del centre parroquial, que és la sede que nosaltres com a congregació tenim, però que també tenen totes les cofradies, congregacions, catequesis de l'Església de la Trinitat, tots acudim a aquesta sede a fer les nostres llavors.
Però és veritat que diguem que des de la vostra congregació, des de Lluïsos Almassora, sou els que més, diguem, mantenen, no?, que estiga bé en condicions, que estiga net i que no es perga, perquè la gent, molta gent no coneix el que hi ha dins d'aquest centre parroquial, no?
Sí, des de Lluïsos la veritat és que nosaltres sentim molta estima per aquesta casa, ja que bàsicament Lluïsos ens hem criat ahir, hem passat moltes hores, jo m'atreviria a dir que quasi la meitat de la meva vida me l'he passat ahir dins, al igual que molts membres de la meva junta. I nosaltres, dins de les nostres possibilitats, sempre hem intentat arreglar pisos, el sostre, per a que això se mantinga, però sí que és veritat que no deixa de ser una construcció molt antiga i que, bueno, van com remodelar una part, però encara així ara es troba en un estat, un poc se podria dir, catastròfic, no?
Sí.
Està molt bé i nosaltres, ja sí que se'ns va de les nostres possibilitats, el poder fer una reforma com cal, aquest centre parroquial, per a que tot el poble puga seguir gaudint. A més, en l'interior està el Teatre Serra, que és un teatre que és meravellós i és que és superbonic. I que jo pense que n'hi haurà gent del poble que a millor no sap on està, però és un teatre que és xulíssim. De fet, moltes vegades els col·les d'Almassora han fet ahir finals de cursos, teatres, inclús han fet teatres des de l'Ajuntament. La veritat és que és un teatre superbonic i seria una llàstima que estigara a pedre, sí que de veres, però això ja com que ja no està ja dins de les nostres possibilitats, per aquesta gran reforma que ja comporta moltes més coses, no?
Diguem que és un teatre com els d'abans, amb aquests palcos i sa fusta, no? També té, diguem, com a, quasi fins al sostre, no?, un zócalo decoratiu, pintat, i que la veritat és que dona molta luminositat i molta impressió quan el veus, no? I la veritat és que sí que, com bé has anomenat, és una llavor que tenen que fer, no?, altres administracions superiors per a que aquesta història viva, ja no tan sols vostra, que tinc fe i soc molt conscient de totes les hores que es pot passar dins d'aquesta sede, i que moltes generacions, no hi ha tan sols de Lluïsos Almassora, sinó totes les cofradies, totes aquests xiquets que van cada setmana a veure, a fer la catequesis allà, no?, a aquest centre parroquial, pues és que es puga seguir coneixent generació tras generació, no?, que no plorem quan ja no hi ha remei, no?
Pues sí, la veritat que això ja depèn dels organismes, no?, que se puga arreglar, i nosaltres pues intentem manejar tot el que està en les nostres mans per a que això passe, i ojalà al final es puga arreglar, perquè la veritat és que seria una pèrdua molt gran, no? També és veritat que és part d'Almassora i part del seu patrimoni, i és que de veres que cada persona que entra al centre parroquial que m'hagi entrat i ho veu, se queda assombrada, perquè tu quan passes per la façana no, a millor no penses que allà pot haver tot això. I la veritat és que, sobretot, el teatre és espectacular. I nosaltres, pues sí, la veritat és que volíem fer alguns actes relacionats en aquest tema i també celebrant el 125 i 26 aniversari, el que passa que ens va pillar en època de que va començar la pandèmia i s'han hagut d'aplaçar. ja que considerem que per a aquests actes tan rellevants no se pot fer una videollamada d'aquestes que són ara. I té que ser un acte, pues, ja que volien fer-lo ben fet, un acte consistent, no? Aleshores, només passe un poquet tota aquesta etapa de la que estem vivint tots, pues farem aquests actes i seguirem en un poquet de... en un poquet fent denúncia, no? Per a que aquest... perquè se pugui arreglar el centre, perquè els nostres xiquets més xicotets puguen seguir gaudint, puguen fer activitats tot el món ahí dins, i això. Nosaltres lluitarem el que estigui a la nostra mà per a poder seguir fer ús d'aquest puesto tan bonic d'Almassora.
Al igual que defenseu el patrimoni del campanar de l'Església de la Nativitat, voleu també defensar, no, aquest patrimoni, perquè la tasca que feu des de Lluïsos a Almassora és lluitar per les tradicions per a que arriben a les pròximes generacions futures.
Sí, perquè nosaltres des de la congregació sí que és de veres que sempre hem lluitat per la cultura d'Almassora, per fer actes de cultura, per transmetre als més joves. I al igual que fem lo de la puja del campanar des de fa 18 anys, que el que en el seu moment era president, Andrés Martínez, i la seva junta van tindre la idea d'obrir este campanar a tota la gent que volguera voler-hi pujar, pegar-se i s'acurrar de limpiar-lo tot, de limpiar després de tants anys sense obrir-se. Pues nosaltres sempre estem pensant, no?, en actes que, a part de que sí, que tinguin que quedar bonicos, però si ja és més superficial, sobretot actes que el dia de demà és més xicotets, i la gent recorde de els juïssos fan això, els juïssos fan això, saps, que coneixen realment el que n'hi ha dit del poble, no?
Els valors que deixeu de l'esforç del vostre treball. Per això demà tot el món a les 12 té que estar connectat, ja no tan sols a les vostres xarxes socials, que també que vos poden seguir mitjançant Facebook e Instagram, sinó a la televisió local d'Almassora, per poder conèixer tots els secrets que amaga el campanar d'Almassora. Sinó que Elena Martínez, vicepresidenta de Lluïsos Almassora, moltes gràcies i esperem que tot el món gaudisca d'aquest vídeo documental.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, i avui divendres...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para examen oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para barabara para
barabara. Bé, i si van estar amb nosaltres dimecres, segur que van trobar a faltar algú, i és que tinc ací al meu costat a Pilar Aleixandre, i és que ella no la deixem de banda, simplement que la canviem de dia. La passem de dimecres a divendres. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Maria.
No t'estic... Torna a...
Bon dia, Maria.
Bon dia, molt bé, Aixina, no? Que ens agrada escoltar molt la teua veu. Bé, doncs avui hauran notat que bé, és Pilar, però que algú ha decidit canviar la cançoneta que sempre ens fica de David Bowie, de Heroes, no? Com sempre diu Susana, com jo tinc el control, puc canviar la cançó.
Tu manes. Estem de canvi, total.
Però és que aquesta cançó de Izaro parla de la felicitat, no? Però és que són molt els cantants que s'han preguntat moltes voltes sobre què és la felicitat. Albano, no? Cantava això de felicità, eh? I és que això és de lo que anem a parlar avui, de felicitat, perquè estem feliços, no?
Sí, senyoreta, felicitat, la felicitat. I se ben tan preciat, no? Perquè què és la felicitat, no? Quan dic estic feliç, a què me referís, no? M'estic referint a estic content?
O estic alegre.
Estic alegre.
Estic bé en mi mateix, no sé, estic bé, no? En aquest moment.
Jo lo del bé, els meus alumnes, quan me diuen estoy bien, define bien, i me fan unes cares de dir hola.
Això és com dir estic sin más, no? Com estàs? Sí. Sin más.
Sin más, pasa santo, no? Pasa santo. Bé, la felicitat realment seria una forma de viure, no? És una forma de ser i és una forma d'estar en el món. És una forma d'estar en el meu camí i de recórrer el meu camí. Jo recorde que parlant del meu fill, per exemple, jo en alguna vegada m'he referit a ell dient que porta el xip de la felicitat. Val?
Però això no és un poc com que sempre estem dient que és massa positiu? És el mateix la positivitat que la felicitat?
Jo crec que no exactament, no? Per mi la felicitat és... Esa oposició, o sigui, és el que està a l'altre costat del mal, no? Seria l'amor, el sentir ese amor. Passa que això queda un poc místic o un poc caspós, no? L'amor,
queda com molt
l'amor incondicional.
Molt bucòlic, no? Queda
sí.
Tot això.
Sí, però és que és cert, no? És ese... esa sensació que m'ompli el cor, no? Perquè moltes vegades... se ha relacionat la felicitat o s'ha identificat la felicitat en aquest benestar subjectiu. Val? Estic feliç perquè tinc un novi. Ah. O estic feliç perquè tinc un cotxe. Estic feliç perquè tinc un treball.
Clar, però això no significa que siguis feliç internament. No.
Clar.
Que això és l'important. És alcançar aquest nirvana, no? Que també he anomenat alguna volta, perquè és... la felicitat plena.
Efectivament, esa felicitat interior, no? Per a mi esa felicitat és interior, no és exterior, no? Realment, ese bé extern, el que m'està donant és una satisfacció als meus sentits, val? Sentits, diguem que percibissin el que n'hi ha fora. Però la felicitat, diguem que és el benestar que percibisc dins de mi. És esa pau, esa calma. Per mi també seria esa concordància, que me pense que també ho han parlat alguna vegada, entre lo que pense, lo que senc, lo que verbalitze i lo que faig.
Clar, perquè una persona moltes voltes pot dir que està feliç, però pot ser mentida, no? Que quan se'n va a casa plora més que mai. Són corasses també.
Sí, sí. Clar, perquè si poso la felicitat en... o crec que tinc felicitat quan tinc algo extern a mi, quan me apegue a algo extern a mi, quan tinc expectatives, quan perc això extern, entonces caigo en una infelicitat, perquè ja sent que això que me donava plaer o que me donava estabilitat o que me donava benestar i jo ho estava relacionant en ser feliç, ho he perdut.
Sí,
i ara
sí,
què passa,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I ara què passa, no? Ara sóc, què sóc? Lo més infeliç del món? No sé, ens ho tindrem que fer mirar, no? Sí. Esta forma de creure que sóc feliç, no?
Per tant, hi ha gent que diu això de el dinero da la felicitat, i hi ha algú que diu, per supòs que fa la felicitat, tu què els diries?
Pues que la verdadera felicitat és l'estat natural del ser. La verdadera felicitat és el, o sigui, el bebè quan naix sense apegos, sense creències, sense res, és feliç. Uh-huh. I després es comencen a vindre totes les creències, tots els apegos, totes les necessitats.
Jo crec que ara mateix ens estarà escoltant molta gent, no? Que venim arrossegant, diguem, des de l'inici d'any, malauradament, aquest mitjanament confinament. I clar, hi ha molta apatia, molta tristesa, gent que mos estarà dient què fan parlant estes de felicitat? Si nosaltres estem ja avorrits, estem que no sabem què fer. Però clar, és que fixa que la setmana que ve ja estem donant un pas cap a aquesta... algo que ens fa feliços, que és trobar-nos en algo que fa molt de temps que no vegem, no? És que a lo millor la felicitat, com la trobem? Com l'aconseguim? Algo que ara mateix no està bé.
Dona compte. Pense que tal vegada una ferramenta interessant és l'adaptabilitat, uh-huh. no? La flexibilitat mental. Si jo me aferre a observar lo que no tinc i només veig lo que no tinc, i clar, me sent tan mal perquè no puc veure els meus amics, me sent tan mal perquè no puguis ir a fer-me una cervesa, no veig més enllà, no? Mentre que si jo sóc conscient de que això no puc fer, no? Però vaig a canviar el foc, no? I vaig a donar-me compte de lo que sí que tinc. I és un poc recurrent el que parle sempre, però és que ja pots mirar on vulguis que tot te portarà a lo mateix, a veure la part positiva i a mantindre't en el present, no? Perquè el que ja ha passat, ja ha passat. Hi ha coses en les que no puc intervindre. Luego, quasi serà millor que ho accepte, no? Uh-huh. I que mire una altra manera d'enfocar la situació. És a dir, me puc fer una cervesa en l'amiga o en l'amic que fa temps que no veig, davant del mòbil, en un app en la que puguem veure-nos cara a cara. I gaudir d'això.
O eixir també a donar una volta a soles.
O eixir a soles, a caminar. O eixir a caminar en esta persona, perquè també te pots veure si viu en la mateixa població, o, en fi, està dins de les mesures de seguretat, pots eixir a caminar en esta persona. Enfoca't en el que sí que tens i accepta el que tu no pots canviar.
Sí, però fixa't que moltes voltes, per parlar de la felicitat, ens enfoquem sempre en estar acompanyats amb els demés, i sempre, diguem, tindre coses per clar. Ser feliços. I mai clar. Ens centrem en... És que potser cuinant soc feliç perquè estàs en tu mateix.
Clar.
I no necessites res més.
Pense que se pot ser feliç fent qualsevol cosa o simplement no fer res. Ah, estar en tu mateix, a sentar en el balcó, en el sofà, al llit. Sí. Respirant, sentint, no? Sentint de sentir, no d'escoltar, no? Sentint el que n'hi ha al teu voltant, sentint el tacte de la roba damunt del teu cos, no? Perquè... que fortuna que tenim roba, no?
Sí, sí, sí. Has pensat... O sigui, jo imagino que molta gent haurà acudit a tu dient que no és feliç, que no té res per lo que lluitar, que no té res per estar en aquest món, que no té res... Això per ser feliç, per gaudir... No? Què li dius? Perquè després jo imagino que tu parlant a aquestes persones ells s'adonaran que tenen moltes coses.
Sí, és el que t'explico, és canviar un poc el foc, no? I te vaig a posar l'exemple d'ara en el confinament i en totes aquestes mesures de restrictives que tenim. I és quan pensem que no puc fer res. Uh-huh. O tinc tanta temor de sortir al carrer perquè me pot passar qualsevol cosa i arriba un moment que és que no tinc ganes de res, no tinc ganes de passejar, no tinc ganes de jugar en el gos, no tinc ganes de jugar en el meu fill, no tinc ganes d'ajudar el fill a fer deures, no tinc ganes de res, no?
No tinc ni ganes d'estar amb mi mateix.
Efectivament, o sigui. I arriba un moment que si això ho dices, se fa la pilota gran i puc arribar a no tindre ganes de viure, val? Uh-huh. Mentre que si me done compte de que n'hi han coses que puc fer que en altres moments m'han agradat, agafar el gos i sortir, i me done l'oportunitat de fer-ho, no? Inclús llevant-li drama, no? En dir, bueno, vaig a provar, vaig a agafar el gos avui, en este moment, i vaig a sortir a passejar. A veure què passa.
Sí, però és veritat que si una persona... O sigui, No sé si t'has trobat en gent que dius és que pots ir perquè tenen una mentalitat més positiva que una enfronta una negativa, no? A lo millor la negativa sempre s'enfonsarà més perquè no veu llum darrere d'un núvol, no? Però, en canvi, la que és positiva és més difícil que acabe en aquesta situació, no?
Per supost. Però les dues tenen capacitat de decisió. La positiva i la negativa. Ningú està obligant a ninguna de les dues a no pegar el primer pas.
O sigui, jo no estic... Jo no naix amb la qualitat de positivitat en el cap i un altre naix en la qualitat de negativitat.
No, hi ha una certa predisposició, això sí que és cert, no? Hi ha persones que tenen una certa predisposició a veure la part més bona de les coses i altres no. Hi ha una certa predisposició. Però després estan aquestes connexions neuronals, no? Que jo les puc treballar per a que les que veuen la part positiva s'activen i creixen i n'hi hagin més connexions neuronals. I quan aquestes creixen i n'hi ha més, les que veuen la part negativa, diguem que se repleguen i van desapareixent. Això és la plasticitat del cervell i això ocorreix durant tota la vida d'una persona.
Sí, que també és veritat que hi ha gent com que la vida li fica més fàcil ser positius que negatius, no? Això també passa, no?
Bueno, ahí entraríem en moltes coses, no? En l'energia vibracional de la persona, en moltes coses. Ahí entraríem en moltes coses.
On viu, la gent de la que se rodeja...
I com enfoca la vida? Perquè estem parlant, hi ha persones que ho tenen més fàcil per ser positius. I són feliços també, aquestes persones que ho tenen més fàcil? O sigui, de què estem parlant?
Clar.
Estem parlant de lo que és extern a la mateixa persona? Perquè jo conec gent que externament no té moltes condicions que podríem entendre com a favorables i són molt feliços i transmetixen molt bo.
Això és veritat.
Clar, i conec gent que a lo millor tenen condicions externes que podríem anomenar com a molt favorables i no són feliços i són a lo millor molt pessimistes i molt sombrons i els mires i dius, bueno, però és que si ho tens tot per ser feliç.
I la felicitat és un valor? És un valor que s'inculca? És un valor que se deixa als demés? Com diguem el respecte, la solidaritat, demanar perdó...
Val. Mira, Donald Conter, crec que la felicitat és una obligació.
Una necessitat.
És una obligació, obligació, perquè és l'estat natural, que és el que parlàvem. El que passa que se'ns oblida que és l'estat natural. I pareix que lo natural deixa de ser feliç. Val? I se'ns connecta constantment en el dolor, en el sofriment, en una sèrie de coses que són opostes, diguem, a la felicitat.
En
l'angoissa, no?
La gent que és patidora sempre.
Sí.
Patidora, sempre està patint per tot.
Clar, i per què patís, no? Que és que internament jo considero que no merec ser feliç. És que el patiment amaga moltes coses, no? Patís per tots, però i per tu? I perquè has decidit tindre una vida de preocupació, no?
Envolta d'una de una feliç.
Una de ocupació. Ocupa de les coses, no te preocupes, no? Mentre t'estàs preocupant, la vida t'està passant, no?
Clar.
Què vols aconseguir, no? En aquesta preocupació constant per tots, menys per tu.
És que al fi i al cap, moltes voltes el que ens ensenyes, Pilar, és que nosaltres tenim el timó de la nostra vida.
Clar.
I com nosaltres podem ficar un rumb o ficar un altre, no?
Uh-huh.
Anar cap a la felicitat o cap a la tristesa.
Uh-huh.
I es pot fer ús de la felicitat perquè està al nostre abast. Simplement nosaltres tenim que tindre la voluntat de fer-ho.
I moltes vegades, quan arriba aquesta infelicitat...
Uh-huh. Clar, perquè la tristesa...
És una falta de felicitat.
És una falta, sí. Són sinònims, infelicitat
sí,
i tristesa.
Sí. Quan arriba aquesta tristesa, pues, tal vegada és perquè en la meva vida és necessària aquesta tristesa, no? Per a sanar alguna emoció de tristesa que no s'ha sanat en la meva infància, per exemple, no?
Clar, perquè o sigui, la vida també té els seus clars oscurs.
Clar.
No, o sigui, no, és... no... Que te passe algo muy malament no significa que la teua vida no siga feliç.
La vida no és lineal. Jo això ho vaig dependre no fa molts anys. La vida no és lineal.
No.
Val? O sigui, per més que us empenye en que la vida siga lineal, la vida no és lineal. I després jo també s'explico moltes vegades als alumnes. El que jo tinga un moment o una etapa o uns dies o uns ratos en la meva vida en les que no me senta feliç no vol dir que no siga feliç. Jo sóc feliç. Clar que sóc feliç. Si tu te compres... Ara ja no mos comprem discos. Si tu veus una pel·lícula o una sèrie de Netflix que dius, ostres, esta sèrie és estupendíssima, és divertidíssima, i però té un capítol en el que me vaig fartar de plorar. Però no m'estàs dient que és divertidíssima? Sí, és una comèdia, vamos, te rius mogolló, però en el capítol 3 de la segona temporada, me va tocar la fibra i vaig plorar. Vol dir que no és una comèdia? Sí, és una comèdia, però en el capítol 3 vas plorar. I en el capítol 1 te vas avorrir. Uh-huh. Capítol 1 és avorrit, però tu continua perquè ja en el 2 és que te tronxes ja hasta el final, però en el 3 ploraràs.
En el 3 ploraràs, ja vas advertit.
Vol dir que no és comèdia? Sí, és comèdia, no? Entonces, jo puc ser profundament feliç en la meva vida... Per el meu bagatge interior, per la meva coherència entre el que faig, el que dic, el que penso i el que sent, per la meva coherència de seguir el meu camí de vida i tindre els meus moments en els que aquesta felicitat no està latent, per dir-ho d'alguna manera. No? Clar, és molt important, Maria, el mantindre la ment serena.
Tranquil·la, també.
Tranquil·la, no? El dependre lo que ara estem intentant donar-li la importància que té, no? El dependre, el fer silencis, no? En la ment. El dependre i ser, vull conèixer-me a mi mateixa, no? El preguntar-me, per què estic així? Quin és el meu motiu de vida, no?
I tampoc angoixar-nos més del compte.
No, viure simplement, no?
Sí, és que jo crec que ara mateix, com tu bé has dit, la vida lineal, o sigui, la vida ens ha fet un col de dir no eres l'amo de la teua vida, o sigui, i en qualsevol moment pot passar això i tu tens que fer front, però fer-ho front amb serenitat. Jo entenc que, la veritat, hi ha gent que ho ha passat molt malament. Però de tot seguís, el camí de la felicitat està ahí i tornarem.
I en flexibilitat, no? Perquè moltes vegades poso la meva meta en algo i per el camí me dono compte de que per les circumstàncies, per la meva maduració, pues no és ahí on jo en este moment vull anar, no?
Mira, és similar, per exemple, a una persona que estudia dret, no? I a meitat del camí es dona compte que ella és artista i no es trau la carrera de Belles Arts perquè no li fa falta, perquè ella és artista en si. I el que li fa feliç és pintar, diguem. I ahí ha trobat la seva felicitat. Sí. Els desvios dels camins són també necessaris per trobar aquesta felicitat.
Sí.
O tu pots estudiar dret i dedicar-te simplement a ser feliç pintant en ta casa, però exercicis d'advocat, no? No res està renyit, tot es pot barallar, no?
I adaptar-se, no? Jo també parlava amb els alumnes ahir que a lo millor tens de jove tens el teu objectiu de ser ballarina, per dir-te alguna cosa, no? I la vida te porta, pues, per exemple, una lesió greu i això te impedís continuar en aquesta carrera de ballarina, però pots entrenar-te en el cant i adonar-te de que eres una bona cantant i acceptar que no vas a ballar i vas a disfrutar d'altra qualitat que tens i que no coneixies, que és el cant.
Clar, és que també, com la vida et sorprèn, a lo millor una habilitat que no sabies que existia, durant els anys la desenvolupes.
Clar.
I està ahí, sempre ha estat ahí, el que passa, mai has pensat en ella, però fixa't, de repente tens 40 anys i arriba.
Clar.
I no passa res.
I res passa per casualitat. Tot són causalitats, no? Jo penso que estem així, Maria i jo, perquè han passat per tot el que han passat en la nostra vida. Si algo haguera canviat en les nostres decisions o en les nostres situacions, no ens haguem trobat.
Clar, sí. Això és veritat. O sigui, que passes per un carrer o passes per un altre, pots trobar-te una persona o no trobar-te-la.
Aixina és.
No? I a lo millor estàs, diguérem, tota la vida passant per diferents carrers i un dia i no te trobes mai, no? A mi esa persona que a lo millor és la que toca, no? Parlant a lo millor de l'amor, un amic o el que siga, una persona que te pot oferir el treball que tu somies, no?
Clar.
Uh-huh. Això és molt, molt paradòxic. Uh-huh. Bé, Pilar, ens queden 5 minutets perquè els nostres companys d'esports tenen que portar una altra felicitat, que és veure quin contrincat ens toca en el sorteig del Vila-Real. Clar, així cadascú va pa casa, no diguem. Per tant, diguem, en què podríem finalitzar aquesta secció tan feliç?
Tan feliç. Bé, mira, a mi m'agradaria que m'ha agradat molt que canviem el programa el divendres, no?
Sí.
Perquè pense que és com un... Uf, no? Ja anem de cara parar,
sí.
No? La setmana trepidant, no? I ens pot donar peu a fer alguna reflexió o alguna dinàmica, no? En estos dos dies que ens venen de cap de setmana. Doncs pues estaria bé que durant el cap de setmana buscarem algun ratet per a fer la següent reflexió, no? Quin motiu de vida tinc? Per què estic així, no? Per què he vingut al món? Què és el que he vingut a desenvolupar, no? A desenvolupar? Quin és el treball de la meva ànima que ha vingut a fer en aquest món? I així no estic parlant de Santa Teresa de Calcuta, estic parlant de que potser el treball de la meva ànima és pues això que tu dius, no? Ser d'advocat perquè estic acabant dret i pintar. I ja està. O desenvolupar-me com una estupendíssima mare. O... dependre a ser valenta o dependre a voler-me o dependre a cuidar-me
o aprendre a voler algú
o a voler val? Incondicionalment o dependre a posar límits
a dir no
val? Això seria una reflexió interessant per a fer durant el cap de setmana, no? Quin és el camí de vida meu? I una altra reflexió important seria acceptar-me, no? Com sóc en este moment. Acceptar les meues qualitats i els meus les meues inqualitats, el que no m'agrada de mi, no?
Això també hi ha que acceptar.
Clar, observar els demés i donar-me compte lo que me xirria dels demés. I buscar això que me xirria dels demés, buscar-ho en mi. Això és tot un treball, no? De l'espiny. Lo que me xirria teu, buscar-ho en mi. I lo que m'agrada teu, buscar-ho en mi. No? Això serien, tal vegada, els dos treballs bonicos que se podien fer este cap de setmana, no? Quin és el meu camí de vida, si estic o no en el meu camí de vida, i buscar el meu reflex en els demés, tant positiu com negatiu, i acceptar-lo.
Doncs bé, jo crec que és un bon treball, no?, per agafar llapis o no, simplement en aquests passejos que segur que molts faran d'ací al Termet per poder passejar i pensar i que esperem que tots des d'ací hagin trobat un poquet la felicitat. Pilar Alexandre, moltes gràcies i t'emplace al pròxim divendres. Tinc moltes ganes ja de veure quin tema nou ens portes.
Bueno, esta vegada serà sorpresa, eh? Moltes gràcies, Maria.
Lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila Real.
Hola, què tal? Salutacions a tots. Benvinguts una volta més al que menys ens agrada, el sorteig d'una competició, siga Copa, siga Europa, siga la que siga. Esta volta ens sortegen en els vuitens de final de la Europa League. El Villarreal de Futbol va passar ahir la seva ronda classificatòria i avui està immers en un grup i en una llista d'equips que se juguen o volen seguir jugant-se esta competició. Rubio, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Rubio, bon dia.
Bon dia, Javi.
Ara sí. Equips que ens poden tocar.
El Milan, el Ajax, el Dinamo de Zagreb, el Granada, el Olympiacos, el Rangers, el Slavia de Praga, el Tottenham, el Arsenal, el Dinamo de Kiev, el Man United, el Molde, la Roma, el Shakhtar o el Young Boys.
Ens poden tocar tots, és a dir, això ja és sorteig lliure i pur. Sí. Quan se disputa esta jornada?
El 11 i el 18 de març, dir que també se sorteja qui comença primera eliminatòria. O sea, no té el Villarreal l'opció de la tornada sí obligatòriament.
No, és tot lliure. Si és el primer, jugues primera casa. Si és el segon, jugues segona casa. Novena vegada o novena volta que el Villarreal de Futbol ja havia estat en este sorteig. És a dir, que si hem jugat, crec que esta és la que fa setge en competicions europees, lleves tres de Champions League en les que va jugar dos octaus o dos vuitens, està clar que el Villarreal de Futbol juga més voltes que menys i arriba més lluny que menys.
Així no és, la novena vegada que estem en octaus i d'estes hem arribat tres voltes a les semifinals, com tots sabeu.
Vos pregunte, qui voleu i qui no?
Per voler el Molde.
Javi?
Per voler, jo la veritat que no tinc prioritat, però Dinamo de Zagreb estaria bé.
Jo l'Ajax, cada un la seva pedra. Bueno, pues señores y señores, fem una pausa ràpida. Això ja va, presenten els equips, el Villarreal, camí de la final de l'Euro.
Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Bueno, así seguim, a la espera de que roden les boles i ens toque el que ens toque en fortuna i en sort. La veritat és que ja és un moment clau, ja n'hi ha un munt d'equips complicats, Rubio. Ja no saps qui pot ser el millor que te pot tocar i n'hi ha molts boletons complicats, eh?
Sí, ja està en el Milan, la Roma, el Manchester, l'Arsenal, el Tottenham... Ja n'hi ha molts equips complicats.
Per cert, Xavi, acaba de confirmar el Villarreal que vam anunciar ahir així, i vam adelantar a tots, que és que Miguel Ángel Tena ja és oficialment nou director de futbol del Villarreal.
Sí, l'exentrenador del juvenil i del C este any, ara és director deportiu del club, bueno, funció que antes feia Pablo, no?, que ara està en el Mallorca.
A més, ja tenim tècnic del C, que també vam avançar així.
Sí, i és que el, diguem, bueno, ajudant de Miguel Álvarez en el B, Igor Tasevski, passarà a portar el Villarreal C.
A veure què diu este bon home, que va molt trajejat i molt moreno. Este debe tener rayos uva en casa, que vaya tela.
Y me divide en Suiza. 1989, a la Nápoles.
Bueno, están fent historia dels equips que estan ahí, dels que no, ¿no? Fent el repàs.
Sí, están fent...
Sentim-lo de fondo, baixem-lo un poc, escoltem un poc de fondo al bon home. Rubio, recordem els equips que, diríem, estan ahí i no s'esperaven.
Sí, estan recordant, per exemple, que el Granada o el Slavia no molta gent els esperava en esta ronda.
Pues no, el Granada és una cosa com vosaltres des primer any, ¿no? No el coneix ningú, però cuidao en ell, mal Carquinyol. Recordem, equips, boletons gordos, equips que digues mare por.
El Milan, el Tottenham, l'Arsenal, el Man United i la Roma.
No voleu al Granada com a espanyol perquè vos dona llullu?
Clar, damunt que no se'ns donen bé els espanyols en la UEFA, és que damunt és com si estigués jugant una competició de Copa en meitat de la Lliga. O sea, són massa partits contra equips de la mateixa Lliga.
De millor a, el, dels millors que te pogueren tocar, Young Boys, Molde...
I el Dinamo de Zagreb també crec que seria un bon rival.
I això diries que són els que, si te toquen, pots. A veure, la sensació que deixa el Villarreal Club de Futbol és que ara mateix no està per arribar a una final i guanyar-la. Ni per futbol ni per cames. Ahir ja vam patir un rato llarg davant d'un equip que és el Red Bull Salzburg, que se ho va deixar tot en la primera mitja hora, però la veritat és que ens va complicar molt la vida i, per tant, no estem en el millor moment. Però, com sempre vos dic, això va partit a partit, dia a dia, moment a moment. I és possible que els anys que estàvem bé no teníem sort, a veure si este any, que país que no estigui bé, sí que la tenim. Qui és l'home que encarregat de treure boles i de donar i repartir la sort?
Hakan Yakin, crec que ha jugat en el Basilea i en la selecció de Suïssa.
Sí, sí. Bueno, pues ja tenim preparat. Això com anirà ràpid, perquè això és bola, equipo, bola, equipo, bola, equipo. Sí, sí. No fem res raro.
No, no hi ha cap impediment ni cap norma que puga confundir una eliminatòria.
Tu que maneges les xarxes socials, Javi, ahir vas explicar moltes coses d'aquest sorteig, moltes curiositats, no?
Sí, bueno, vam estar repassant un poc el pas del Villarreal. La veritat que és curiós que, com tenim tanta trajectòria europea, aunque no ho parega el Villarreal, ha jugat en tots els països dels possibles rivals.
Home, pareix, sí que ho pareix, perquè des que vas néixer tu estem jugant a Europa i tens quasi 20 anys, o sigui que...
Ah, no, però...
Tenim molta. A veure, curiositats.
Bueno, no res, pues, per exemple, que Noruega no hem jugat mai, que hem jugat contra 7 dels 15 possibles rivals en competició europea, en amistosos i ells hem jugat contra més, Después, bueno, pues que con Díaz Rubio Mayen consigue pasar contra un equipo español, modo eliminar el Valencia a dos voltes y el Sevilla, que cuatro equipos que es pueden enfrentar tienen ex-jugadors groguets, además ex-jugadors groguets que han jugado el Real fa poc, y que el último partido que van a jugar contra un equipo de que es Potogarase contra el Rangers en 2018, allí en el Ibrox Stadium, que va a empatar a cero. La distancia más larga para Chen, que siempre digo que bueno, que desplazamientos llargs pueden hacer cansar al equipo, sería Ucrania en 3.415 kilómetros de distancia.
El Jex, Castillejo, el Granada soldado Adrián Marín,
Maigi,
y Semedo.
Y Rubén Semedo, que per ser Semedo, com té que estar 8 anys sense xafar Espanya, però bueno, pues quan el van condenar no podria jugar en teoria en este de la Ceràmica.
Mira, mentre parla este bon home, com diem, les paraules de l'Almasorí Miguel Ángel Tena com a nou director esportiu de futbol del Villarreal Club de Futbol són estes.
Por la decisión que me ha comunicado en el club, también por otro lado, con una gran responsabilidad, porque al final pues el puesto que voy a desempeñar pues evidentemente es un escalafón importante dentro del club, es algo muy diferente a lo que venía haciéndolo habitualmente, y yo pues como te digo, muy agradecido. Respecto al tema de Villarreal C, pues bueno, ayer fue un día difícil para todos.
Bueno, pues supongo que la despedida de Miguel Ángel Tena sería para chavals una cosa complicada. Estem esperant a que comence el sorteig. La sort, com deia aquell, està a punt de ser tirada. Veurem. La veritat és que en 8 anys que hem eliminat. Hem tingut
bueno,
sort,
hem tingut al Zenit l'última volta, al Leverkusen per dos voltes, a l'Esteagua, a la Roma i al Sevilla.
De normal, poca sort. Diríem que ens tocaria un dels difícils. Al final, jo crec que n'hi ha quasi més equipos assequibles que difícils. Diríem que difícils n'hi haurien 5 o 6, no Rubio, i assequibles 10. Assequibles vull dir que l'Aral pot competir-les.
Asequible no es ningú, sí que te compre lo de competible.
Hombre, ahora, asequible no te que esté en la Comisión Europea, pero al final, si te elimina equipos como el Dinamo de Kiev, el Shakhtar, el Rangers, el Slavia de Praga, el Zagreb, el Young Boys, el Molde, pues la verdad que no te merecerás estar en cuartos, ¿no?
Bueno, ya habrá que ver cada eliminatoria con se afronta, porque por ejemplo el Molde debe de eliminar al Hoffenheim y damunt tenen una cosa extraña, que no juguen lliga fins a abril. O sea, anirían descansadísimos a ese partido.
Sí, la verdad es que el equipo está en un momento... bueno, es que yo he hecho estas cosas tampoco tengo muy claro, porque... no sé mai què és millor o què és pitjor, la veritat. El que pareix que no vols ni en pintura del United. El que tots han vist i han dit, mare de Déu, no?
Sí, això és el que no vol ningú, la veritat.
Bueno, pues això va començar. Ara estan llegint els equipos. Una pausa. I va el sorteo.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke. Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros.
Pues la primera bola.
Venga, anem a ello.
El primer equipo del sorteo en estos octavos de final. El Ajax jugará en casa.
El Ajax juega en casa. Este es el que día yo que me fea, no sé si dir gracia o no.
En el 1992.
Somos de atrás.
Silencio.
Su primer partido en casa.
Silencio.
Sí, sí, mezcla un poco más. Venga, vamos a ver quién será su rival. El rival del Ajax.
Young Boys, pues me han llevado dos de los que a mí me agradan de golpe en una eliminatoria.
Sorteta para el Ajax.
Su primera vez en estos octavos de final y estoy seguro que, bueno, eso para ti, Hakan, como es jugador, será un partido especial. Bueno, vamos
bueno,
a
una otra bola, venga.
Emparejamiento.
Ahora en Kiss en esa bola.
Segundo equipo, el segundo duelo.
Dinamo Kyiv. Bueno, este sería Bob como datos, ¿no?
Sí, después también Jark, pero al final entró contra él ya en 2011. Y el Mateis a Kobe Champions. Recordar que va a quedar tercer.
Pues sí. Bueno, pues ya anem a veure.
Qui és l'emparellament del Dinamo de Kyiv?
Y vamos a ver.
L'equip ucraïnès.
¿Quién
no sería mal rival? Pues mira.
El Jarak Lefort.
Pues Dinamo Kyiv Villarreal Club de Futbol, primer fora després en casa. La veritat és que ja hem jugat contra ells. Ràpidament analitzem dels primers que hem eixit. La veritat és que se pot dir que no hem tingut dins de lo que n'hi ha mala sorteta, Rubio, o què? Què dius?
Que la competirem i que són favorits.
La competirem i són favorits, Javi.
Sí, així no, van jugar contra ells en 2004, equipo que, si vols te dic, el 11, sí. I jo crec que, bueno, com diu Rubio, poden competir-los. Ahí van guanyar 2-0 sí, en el Estadi de la Ceràmica, que en aquella època el Madrigal, en gol de Lucho Figueroa en el minut 20 i de Santi Cazorla en el minut 31, també
ja
Europa League.
Ja fa anys que no van anar. Home, cuidado, perquè estos són uns veterans de tota la guerra del Vietnam.
Sí, cauen de Champions, al final...
Cauen de Champions, o sea, no és un regal, però claro, és entre susto i muerte, diríem que és susto, no?
A veure, anàvem més fàcils que este equip, la veritat, com dia Rubio el molde, però bueno, la veritat que és un equip que és assequible.
Seguim el sorteig. Shakhtar Donetsk acaba de girar, escoltem aquestes boles, però ara el que ens interessa, Rubio, és que se junten les gordos. Sí, Tottenham, Arsenal...
Un derbi londinenc...
Mira, Roma-Shakhtar Donetsk és un bon emparellament.
Así que Roma-Shakhtar, ese duelo...
Bueno, pues ens ha tocat el Dinamo de Kiev en sort en este emparellament europeu, un equip contra el que ja hem jugat, Javi, no?
Sí, ya en 2004, en la antigua UEFA, van a pasar y van a guanyar.
Bueno, pues si se hace una buena noticia para el Villarreal. Seguid el sorteo, Rubio.
Olympiacos del Pireo.
Griego, su quinta vez en estos octavos de final.
Olympiacos, esperar aquí está, emparellar.
Ajax Young Boys, Dinamo de Kiev, Villarreal y Roma Shakhtar Donetsk. Veremos al Olympiacos.
Veremos contra quién.
Pues veremos quién es el rival... El Dinamo que estarà tornant a la Lliga, no? Després del paró.
Arsenal
pues, contra Olympiacos.
També sorteta.
Sí, sí. Bueno, no sé, perquè sempre els grecs, no sé què dite, i en Champions no van fer un mal paper, Olympiacos, no? Van estar ahí, almenys.
Bueno, però a mi ha tingut prou de sorteta. Ja està jugant el Kiev de la Lliga.
Ja està jugant-la, no?
Sí. Rubio,
és en l'Olímpic i segurament hi haurà públic.
Olímpico de Kiev.
Bueno, pues anem a veure.
Dinamo Zagreb.
Dinamo de Zagreb, un altre dels que vosaltres volíeu. Recordem que ens ha tocat el Dinamo de Kiev a nosaltres, l'altre Dinamo. Després analitzarem més amplament qui són, com són, què fan en la Lliga, quants partits portem.
Jugaran en casa, el primer partit.
Porten 15 partits jugats, van líder en 34 punts, un més que el Shakhtar Donetsk.
Vamos a descobrir quién viajará a Zagreb.
Pues veurem. Nosaltres hem jugat contra el Dinamo de Zagreb. Sí. Ens van guanyar allí, eh? Qui pot complicar? Mira, Tottenham...
També mou quina sorteta
té sempre. També té sorteta, sí. Sí, però és que això, ja vos dic sempre que aquestes coses també... Bueno, a veurem, eh? Algú té que caure dels grans. Sempre passa el mateix. Però bueno, tu tens un camí en el que pots seguir, Rubio. No és algo que digues, joder. Tens una eliminatòria igualada, no vas a fer de menys a ningú, menys al Dinamo de Kyiv. Ara veurem el seu camí en Europa, quin ha estat, quins partits ha jugat, però... Torna a dir, de l'1 al 10, jo diria que és un 5, o sigui, no és una cosa... Mira, el United, qui queda? Qui li pot tocar al United?
El Milan o la Roma.
Va, pues. Ahí, i ese Milan ara seria una boleta... Feia temps que no eixíem des primers del sorteig, eh?
Sí, normalment eixim al final.
Bueno, anem a veure. I ese Milan ahí, Manchester United. Hi ha que haver un emparellament gordo, no? O què? Un boletó. Anem a veure. I així este que mostrau. Si té la maneta bona. Estem en la bola del United i el seu rival, que serà el Milan. Toma.
AC Milan.
L'han clavat.
AC Milan.
Manchester United, AC Milan. Dos dels grans, un dels grans va per l'aire, eh?
Sí.
Qui està per ara d'emparellament?
Pues Ajax Young Boys, Kiev Villarreal, Roma Shakhtar, Olympiacos Arsenal, Zagreb Tottenham i Man United Milan.
4 equipos.
Bueno, pues queden 4 i ja tenim tots els emparellaments. Recordeu que ens ha tocat el Dinamo de Kiev. Ja tens el camí del Dinamo de Kiev fins a estos vuitens de final, bueno, de la competició.
Estava en el grup de Champions del Barça, que recorde que en el Camp Nou quasi li complica la vida.
Sí, en el Camp Nou li va complicar en l'equip suplent, en tot el Covid i en tots els baixos.
I en esta eliminatòria eliminada al Brujas, Uau en Kiev i 0-1 ahir.
Se va salvar el partit Ter Stegen. Va fer un partit espectacular.
Bueno, el Barça, com no és una bona medició, perquè el Barça el salva, el guanya hasta el Cádiz, pues no el medirem. Antes sí que podia medir en el Barça, però bueno, és un ex-Champions. A veure, no sé com explicar-ho. No és que ens ha tocat una fase, perquè fases no n'hi ha. Ara mateix tots els equips són competitius i tots se van a complicar la vida. Però a mi me pareix més, diguem, més fàcil, me pareixia més fàcil este que el Red Bull Salzburgo, per exemple.
Sí, a mi també.
Però es pone que jugar-lo, eh? Després n'hi ha que jugar-lo. Que això ja sabem el que és.
Rangers Slavia, el primer en Slavia. També prou sorteta per als de Gerard.
Sí.
Y por lo tanto al Granada le toca el molde, ¿no?
Sí, al Granada al molde. El Granada, per cert, del Granada també, cuidado, ¿eh? El camí que està fent el Granada i la sorteta que n'hi ha dies, Javi.
No, l'equip de Steven Gerrard que porta 57 partits disputats, 39 victòries i 6 empats.
Ja, però en Escòcia, què vol que te diga? Bueno, Rubio, ja els tenim a tots. Vinga, canta-mos com ha quedat finalment este emparellament de vuitens de final de la competició europea, Europa League, que ha quedat així.
Sí, Ajax Young Boys, Dinamo de Kiev, Villarreal, Roma, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Arsenal, Dinamo de Zagreb, Tottenham, Man United, Milan, Slavia de Praga, Rangers i Granada, Molde.
Molt bé, una pausa, ho analitzem.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Tancament perimetral fins al dia 1 de març. L'Ajuntament de Villarreal informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Villarreal sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer, un màxim de 2 persones, excepte convivents. Per tu, per tots, sigue responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en Smart Tech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Bueno, pues ja ho sabeu, el Dinamo de Kiev és el que ens ha tocat en fortuna. Ara fem un poc d'història de qui és el Dinamo de Kiev, de l'equip ucraïnès més important i un dels equips importants de la URSS abans de, diríem, la desanexió. Rubio, quin canvi han fet estos en Europa? Què han fet este any?
Mira, en prèvia de Champions van eliminar 1-2 i 3-0 al Gent. En la fase de grups de la Champions, 0-2 van perdre contra la Juve, 2-2 van empatar en Ferencváros, 2-1 van perdre en el Camp Nou, 0-4 van perdre en Kiev contra el Barça, 3-0 van perdre en Turín i 1-0 van guanyar al Ferencváros. Van caure de tercers de grup i ara han eliminat el Brujas, 1-1 en Kiev i 0-1 en Bèlgica.
Fàcils no són. Ells han parat en hivern. Mantenen un bloc, mantenen l'equip. Si tingueren que parlar del Dinamo Kiev, La veritat que jo recorde que són equips que contenen molts brasilers i és un dels equips més fort del seu país i, a més, jo diria, és un equip important en el concert europeu. Ho ha estat sempre, ha competit a nivell alt durant molts anys, ha estat moltes voltes en la Champions League. Javi.
Sí, així és. Al final, serà dels equips que més lligues tenen. És veritat que l'última lliga que van guanyar va ser 2015-2016, o sigui que fa temps que no la guanyen. Tenen 13 lligues de la URSS, 15 d'Ucraïna, i després sí que és veritat que tenen dos recopes d'Europa de la UEFA, una Supercopa d'Europa en el 1975, després un subcampionat en 1986, i després va arribar a tres semifinals de la UEFA també, en 1976, 1986 i 1998.
O sigui que històricament mos peguen un repàs guapo, guapo de veres. Com a equip,
jo crec que va ser més fàcil que Salzburg.
Tens un 11 ahí, si coneixem algú d'estos bons xics.
Buixant de porter, defensa Ketsiora, Sabarni, Sirota i Mikolenko, al mig Bujalski, Sidorsuk i Sepelev, i dalt Besiedin, Sigankov i Rodríguez.
Sigankov me recordo jo que contra els partits del Barça. Bueno, no tenim impressions per part del Villarreal Club de Futbol, esperem tindre-les al llarg del dia, si pot ser en l'edició de 2-3, però el que vos dèiem, la sort ha emparellat al Villarreal Club de Futbol en el equip del Dinamo Caif, a veure si connecten la gent de la tele de Movistar.
En línies generales és un sorteo más afortunado para el Granada, pero también afortunado para el Villarreal, porque evita ingleses e italianos, que para mí, y el Ajax, para mí eran ese grupo los ingleses, los tres ingleses, a pesar de que Tottenham y Arsenal son algo irregulares y poco fiables, creo que eran los equipos de más entidad y más dificultad. Por lo tanto, creo que es un buen sorteo para los de Emery.
Que lo analice Marcos Sena. Está ya con nuestra compañera Cristina Bea. Cuando queráis, Cris, os escuchamos.
Sí, Danae, se lo vamos a preguntar directamente al representante institucional del Villarreal, a Marcos Sena, lo decíamos antes, leyenda grogueta. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo de contento, de satisfecho, cómo valoras la suerte o no que ha tenido el Villarreal en este sorteo, el emparejamiento con el Dinamo de Kiev?
Bueno, previo a los sorteos no solemos salir tan rápido, ¿no? En teoría es un rival asequible, pero sabemos que es una eliminatoria de 180 minutos. Nosotros... primero hay que jugar, obviamente. Igual tenemos una ventaja de jugar primero ahí y luego decidir en casa. Pero hay que servir de lección lo que hemos vivido a la eliminatoria contra el Red Bull. Y yo creo que nos prepararemos bien y podremos pasar.
Sobre el papel, ¿podemos decir que el Villarreal es favorito en estos octavos de final? Una vez que además se ha cribado y se han dejado al margen los equipos ingleses, los italianos, el Ajax.
Bueno, cuando se llega en estos momentos de la competición, como te dije, ¿no? En teoría somos favoritos, pero es que en estos momentos no hay un favorito directo, ¿no? Porque los equipos llegan a estos momentos muy bien, con mucha confianza, queriendo pasar la eliminatoria. Así que hay que estudiar muy bien este equipo, seguro que va a ser un equipo complicado. Aún ganando ahí, tenemos que decidir en casa, lo que sea, va a ser complicado.
Venís de mediros al Salzburgo, que como el Dinamo de Kiev venía de la Champions, al Dinamo lo hemos visto ante el FC Barcelona. Decías que tenéis que aprender de lo que habéis vivido ahora ante el equipo austriaco. ¿Qué es eso en lo que tiene que mejorar el Villarreal de aquí al próximo día 11, cuando va a viajar a Ucrania para enfrentar el partido de ida?
Bueno, el equipo había tocado las tres fases, ¿no? Esta temporada, la buena, la intermitente y la mala, ¿no? Y teníamos que volver a ganar, como hemos ganado hemos pasado esta primera eliminatoria, hemos hecho un buen partido en Bilbao. Ayer, los primeros 30 minutos, habíamos sufrido bastante, pero luego después hemos encontrado un equilibrio. Yo creo que el equipo está volviendo a sacar otra vez lo que es la cara ganadora. Ahora, no, obviamente, nos toca un partido de liga. Hay que cambiar un poco el chip, aún nos queda un mes para esta eliminatoria, pero yo creo que hasta allá el equipo estará con mucha confianza, como hemos empezado la liga, y a ver si podemos pasar a esta eliminatoria.
Hay un precedente entre el Dinamo de Kiev y el Villarreal en los 16avos de la Copa de la UEFA en la temporada 2004-2005, 0-0 en Ucrania, 2-0 en el entonces Madrigal, goles de Figueroa y Santi Cazorla con Marcos Sena sobre el verde. ¿Recuerdas algo de entonces o ha llovido demasiado?
Pues ha llovido demasiado, antes hablábamos. Y además yo, que tengo muy poca memoria, habíamos pasado esa eliminatoria. Y claro, es un buen recuerdo porque hemos pasado, ojalá se vuelva a repetir y que podamos pasar a los cuartos.
Pasar a los cuartos en un camino que repetía ayer el míster Unai Emery al acabar. Nosotros queremos hacer nuestro camino. Ahora que se está a 6 partidos de poder vivir una final, ¿cómo se ve ese camino y cómo quiere que sea el Villarreal su trayectoria en esta Europa League? ¿Qué aspira?
Bueno, la idea es vivir esta eliminatoria, ¿no? 180 minutos. No tenemos que pensar en estos 6 partidos, que si no se hace demasiado pesado la mochila, ¿no? Yo estoy seguro que Unai lo va a preparar muy bien, es un experto en esta competición. Y los chavales también, digo los chavales, ¿no? Los jugadores tienen mucha ilusión, tienen ganas de volver a jugar bien, tener el equilibrio que hemos tenido al principio de la temporada.
Pues suerte. Gracias, Marcos.
Així ho dissem, en Marco Sena i la seva explicació del que ha estat l'emparellament del Villarreal davant del Dinamo de Kiev. Una i mitja, senyores i senyors, ja tenim rival, l'equip ucraïnès del Dinamo. Rubio, alguna cosa d'última hora?
No res, el 11 de març segurament sobre les 7-5 Dinamo de Kiev-Villarreal, el 18 la tornada sobre les 9 Villarreal-Dinamo de Kiev.
Javi, la gent com ha reaccionat a aquest emparellament?
Com deia Marcos, feia temps, no?, que no es tocava un punt així primer, el primer, les primeres boles. Normal, sempre se resistia a l'última. Jo crec que no podem estar tristos, no?, tampoc contents. Però és un equip que, a priori, dels que n'havien no és dels difícils, però és un equip amb molta història i que n'ha que respectar-lo.
Senyores i senyors, a les 2 seguim. Gràcies, adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Dones, l'hivern ja s'acosta, si voldreu tenir delit, venga, cascuna, marit. L'estiu vell amb la calor ja del tot vos ha deixat i ara ve l'hivern traïdor, enemic del despullat. Les que estau en soledat, perquè us consoleu de nit, prenga cascuna, marit. Les que estau forres de roba, proveieu al temporal, i la que és més ella i pobra, recull gas a l'hospital. Més les que tenen cabal, perquè seguesquen l'escrit, prenga cascuna, marit. Les que anau per lo gran gel, quasi mortes en el centre, xupau qualque canyamel, que amb dolçor vos cal fer el ventre. Jovens velles a bon tempre, per semblant les que heu parit, prenga cascuna, marit. Si dones vostra campana, amb lo vent bruny per sonar, lo batall de bona.
Bé, i avui jo crec que què més bo que inaugurar, diguem, el que seria el preludi, no?, del 8 de març amb el meu company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Anem a contar un poquet què és el que anem a fer avui, no?, que seria parlar dels noms dels carrers de Dona de Villarreal, no?, i per això, diguem, ha seleccionat un poquet aquesta cançó, no?
Esta cançó és d'un autor que s'anomena Valeri Fuster, que pertanyia al que és l'Escola Satírica Valenciana, que és un grup de poetes de finals del segle XV i principis del XVI. Eren un grup de gent, entre els quals, per cert, un dels màxims exponents va ser Jaume Roig, que va escriure aquell espill o llibre de les dones, justament ara que el ve el 8 de març, doncs, hem de parlar també de la nostra literatura, perquè este grup d'escriptors, el que Raimon d'alguna manera fa homenatge en esta poesia, no?, interpretant-la, doncs una de les seues aficions era fer sàtira en tot el que era el món de la feminitat. I al final, si dona temps, doncs, en comptes de sentir la cançó de, la, de les dones, sentirem nosaltres les dones, de Maria del Mar Bonet, que va justament en la línia contrària.
Ai, si no ens agrada. Jo crec que el que anem a fer avui, que és ese homenatge, perquè reivindiquem més el paper de la dona i sobretot que hi hagi més carrers amb, amb noms de dones, no? Jo crec que és just es començant preguntant-te quants carrers tenim a Vila-real amb nom de dona?
Jo el que he agafat és agafar el mapa de carrers de, de Vila-real. He vist que en total n'hi ha 349 carrers en ese mapa. Pot ser algun medissat, però és així, doncs a primer cop d'ull, dels quals només 17 tenen nom de dona. Però vaig explicar això una miqueta. Jo he separat els noms de santes i sants i Mare de Déus, i tots aquests no els he tingut en compte. Sí que és veritat que, pel que fa als sants, després veurem, també n'hi ha una divergència gran, però sí, això ho analitzem després.
Correcte.
Si llevem tot el món religiós i només ens centrem en homes i dones il·lustres, doncs només n'hi ha 17. En canvi, d'homes n'hi ha 80.
Que la diferència és gran, eh? És normal que estem fent aquest programa per reivindicar, no?, aquesta igualtat, perquè moltes voltes també són els propis llibres d'història que fan que els papers de la dona, no?, diguem, es deixen de banda i que a lo millor no tinguem més noms de dona de carrers reconeguts, no?
I jo crec que és tota una conseqüència d'una cultura patriarcal que té molts segles, que feliçment s'està revertint, però hi ha espais, hi ha llocs on, per raons, jo crec que a vegades són excuses, com que un carrer és que costa molt de canviar, no sé què, això és una excusa, vull dir, si tu vols aconseguir esta paritat i que la presència de les dones estiga arreu, doncs és tan fàcil com fer-ho, administrativament es pot fer. Com dic, d'ese de 349 és menys d'un 5% dels carrers de Vila-real tenen nom de dona. En canvi, d'home és vora un 25%. Dic també perquè a vegades hi ha carrers que tenen nom de lloc,
sí,
de illes, com carrer l'Alguer i coses així.
O de poblacions veïnes, que també passa moltíssim, no?
Clar, tot això jo no ho conte ni com a home ni com a dona.
Per supost.
Si sumem dones i homes il·lustres, doncs són 80 més 10, fa 97, i això significa que de tots en conjunt, només ni un 18% estan dedicats a dones il·lustres històriques. Per tant, és una cosa molt, molt, molt minsa. I, per cert, també m'he distret mirant doncs, què era cadascuna. Després ho m'estendré més, però només 4 eren dones de Vila-real. També curiós.
Vols dir els noms ara de les dones o les deixem més per a davant?
Sí, ho dic, però després m'estendré una miqueta en cada dona. Són Anna Nebot, Angelina Abad, Bàrbara Arroyo i Mariana Cabrera. Estes 4, pel que he pogut anar llegint, doncs eren nascudes a Vila-real, per tant, a banda del que van fer en les seues vides, doncs és un dels motius que estiguen ahir als nostres carrers.
I estic veient d'ací els 80 homes, no?, que la veritat és que es criden era aquesta diferència. Però també m'has parlat de que en els sants també hi ha desigualtat, no? Què és el que passa, no? No són santes elles també?
Sí, és curiós perquè Rosana Cantavella, que va ser Premi 20 de febrer, algun dia si la podeu portar, ella ha analitzat això en profunditat, la imatge que en la literatura, sobretot medieval, es tenia de les dones. I això té molt a veure amb sants i santes. Hi ha una desproporció brutal entre sants i santes. Al poble tenim 37 carrers dedicats a sants, però només n'hi ha 10 santes. Per tant, poc més del 20% del total de sants als quals n'hi ha carrers dedicats són dones. I suposa que això ve d'una visió de la dona medieval com a pecadora, com a incitadora del pecat, que és el que feliçment Rosana Cantavella analitza, entre altres també citant a Isabel de Villena, que després parlarem d'ella, té un carrer així al poble, i jo crec que és així, no?, aquesta visió religiosa de la dona, doncs moltes vegades ha estat negativa. Imagina que per això No sé si en el santoral catòlic jo intuïsc que n'hi ha més sants que santes, però per descomptat podeu comprovar als carrers de Vila-real n'hi ha quatre vegades més sants que santes.
Dins d'aquestes deu santes també s'inclouen, diguem, les verges, no? Supose.
No, les Mare de Déus les he deixat a banda, també. Perquè Mare de Déus, bé, és tota la mateixa, però això sí que té... Totes són la mateixa, amb advocacions diferents, però les Mare de Déus sí que... Jo crec que és com tot un món a banda, eh? Les Mare de Huetes, totes les tradicions que n'hi ha al voltant, i tot això, doncs... estava mirant, doncs mireu, Sant Rafael, Sant Ramon, Sant Pere, Sant Pau, Sant Vicent... Hi ha moltíssims sants, eh? I santes, bé, tenim carrers com Santa Bàrbara, Santa Caterina.
O per supost, no?
Santa Caterina és molt important en aquest poble. Hi ha una que m'ha donat ara, que l'havia contat com a santa i no és, que és la Santa Creu. Això no és una santa.
Ai, si que descontem en volta de ser déus, són nou. O sigui, que pareix que anem baixant, no?
Sí, sí, sí. Santa Llúcia, Santa Quitèria, molt important, també. Sí. Santa Sofia, que té una parròquia, i Santa Teresa, alguna m'hauré deixat, però...
Santa Isabel, no?, que també teniu la parròquia.
Sí, Santa Isabel també, Santa Anna, no sé si l'havia dit, totes aquestes, però bé, són poquetes en comparació, per descomptat, en els sants, És curiós la desproporció.
I pel que fa, diguem, a la sala de plens, allí també veiem, no?, que hi ha... quadres de personatges il·lustres, no?, que estan al voltant vostre, diguem, quan feu... Bé, ara no perquè feu el plenari, diguem, de manera telemàtica, no? Però sí quan esteu allà, què és el que passa dins de l'Ajuntament i aquests quadres?
Jo crec que ens ho hem plantejat ja més d'una vegada, però no hem fet cap moviment, eh? I com sempre, en algun moment s'hauria de deixar de posar excuses i fer alguna cosa, perquè és que la paritat... En la sala de plens directament no existeix.
Són tot homes, no? Mires, si ho veus, a les parets no hi ha cap dona.
I jo, doncs, no sóc dona, però com sempre dic, sí que crec en la igualtat. I no sé, i si fora dona estaria també enfadada, com en part estic igualment, perquè no m'agrada una societat en la que no n'hi hagi igualtat, perquè jo penso que hi ha moltíssimes dones que mereixen... tindré un lloc ahí, segur.
És que a més, diguem que això perdura en el temps entre els xiquets i les xiquetes.
Efectivament.
Perquè si tu en una paret no veus un quadre d'una dona, diguem que has aconseguit algo, tu sempre voldràs ser com ese home que sí que està en ese quadre, o preguntar, què ha fet? Ah, si no hi ha cap dona, és que tampoc no han fet mai res, no? I això és injust, no?
I per això va ja a este tema dels carrers, perquè això va a la psique profunda, és a dir, això va molt al subconscient, són detalls que no ens adonem. Jo, com sempre dic, fent de professora, aprenc moltíssimes coses, i va ser en una visita d'alumnes a aquesta sala, i una xiqueta va dir, i no n'hi ha cap xica? Una pregunta totalment innocent.
Sí, sí, sí. Però m'agrada que les noves generacions pensen això, Santi.
Sí, sí, però va ser espontània totalment. I jo em vaig quedar així, pensatiu, i dic, ostres, és veritat, no n'hi ha cap. I no és que no n'hi hagi dones que puguen mereixer tindre un lloc ahí, però per tota aquesta cultura patriarcal ho hem donat per sentat, i no ens plantegem que pugui ser d'una altra manera, o fins i tot que no estiga bé, saps?
Doncs bé, si et pareix bé, jo crec que fet este repàs ja hi ha que explicar a cadascun dels nostres oients qui són aquestes dones que si tenen un carrer a Vila-real, que per cert t'ha cridat moltíssim l'atenció on estan aquests carrers de dones, no?
Sí, sí, te vaig enviar una captura perquè estan quasi totes al mateix lloc, a la zona sud de Vila-real, per allà per voltant del Pasqual Nàcher. Ahí estan concentrats quasi tots els carrers de dona. A l'altra punta, també mirant a la via, hi ha alguns més, però la majoria estan tots concentrats ahí. I si mires els anys en els quals es van fer, això és una zona nova de Vila-real, que quan es van posar això els noms de carrer, i l'administració de l'Ajuntament va tindre, feliçment, i la sensibilitat de posar uns noms de dona als carrers.
De quins anys estem parlant, exactament?
Finals dels anys 90, principis del 2000.
O sigui, i sí que no has pogut endivinar, diguem, qui va ser probablement l'autor o autora d'aquests noms de carrer ni res, no?
Com dic, a veure, ahir el que sabem és que el ple va votar a favor. Uh-huh. Per tant, en principi van ser els partits que en aquell moment tenien representació. Però jo sempre intuïsc que devia haver alguna persona en una certa sensibilitat que va promoure això. I això m'ho vaig plantejar fa dos dies i ho investigarem.
Sí, sí.
A veure si
veurem si trobem a l'autor, no? Per donar-li també.
Però subratlla que tot això té com un codi d'honors i tal, i en principi és el ple el que decidís aquestes coses.
Doncs bé, arranquem en aquests noms de dona, si et pareix bé, i conta'ns un poquet qui era cadascuna d'elles.
Primer comencem per Anna Nebot, les he ficat més o menys en ordre alfabètic, més o menys. I Anna Nebot, doncs, aquesta carrera apareix a l'any 78 i és en record d'una senyora de Vila-real que a l'any 73 va fer una sèrie de donacions amb la qual, doncs, es va crear la residència d'ancians pobres fills o veïns de Vila-real que s'anomena Santa Anna i Sant Juan. I l'alqueria era de la seva propietat i aleshores, doncs, per això li dediquen un carrer.
Em pareix meravellós perquè la veritat és que deixen, no, i que facin aquestes donacions al poble també sempre han vingut de per la nostra història, no?
Efectivament. La següent és el que t'estava comentant abans. Això és en gener de l'any 2000, Angelina Abad, quan es fa este carrer. I Angelina Abad, ja sabeu que va fer estudis de magisteri i que així a la ciutat va ser molt present en la cultura local, va escriure poesia, va fer literatura i va ser declarada filla predilecta a prop dels anys 30, a l'any 28.
Que important han sigut sempre les mestres, eh?
Per descomptat, jo tinc molt bon record de moltes d'elles.
Passem a la següent.
Bàrbara Arroyo, també l'any 99, era d'una, diguem, una nissaga de dones vilarrealenques i que eren comares, comares, i aleshores, doncs, va ajudar a néixer a moltíssima gent així a Vila-real al seu temps, i això és un dels motius pels quals se li dedica un carrer.
Que bonico, la veritat és que les següents que venen quasi no els fa falta presentació, eh?
Bàrbara Arroyo diuen també que tenia molta gent pobra, que no tenia, no tenia per a pagar-se, no?, una clínica o coses així, i aleshores la gent l'estimava molt, i jo crec que a vegades no és només en honor a la persona, sinó dels valors que representa.
Això és molt important, és que moltes voltes no és la història que amaga, sinó el lligat, no?, que deixa també darrere.
Sí. Estes tres vilarrealenques, les tres, les que he dit. Ara ja anem a una que no és vilarrealenca, que és de Madrid. Gloria Fuertes, té un carrer dedicat així, també l'any 99, tot per aquestes dates, com havia dit. I ella, doncs, és coneguda per els contes infantils que feia, va fer més coses, va fer també poesia per a adults, però sobretot és coneguda per això, per els contes infantils, i molt estimada perquè ella hi ha en la televisió en un programa que no recordo ara com es diu.
No, jo tampoc ho sé, ara mateix se m'ha oblidat.
Sí. Després tenim a la nostra estimadíssima Isabel Clara Simó. Isabel Clara Simó, jo he portat així un llibre d'ella, que és el llibre Dones, i en la nostra literatura valenciana actual, doncs, és una de les grans. Ella va néixer al Coll, però a Vila-real, entre altres coses, doncs Socarrats la va reconèixer com a Socarrada Major, sabeu que va faltar no fa molt, concretament l'any 2020, és a dir, fa un parell d'anys. Les seues obres, doncs, han estat traduïdes a moltíssims idiomes, ella sempre ha sigut una escriptura valenciana que escrivia en valencià, i que ha guanyat moltíssims premis, Serrador, el Premi de les Lletres Catalanes, a la Crítica dels Escriptors Valencians, moltíssims premis i moltíssims llibres, que en total fan 40 obres, 40 que ens ha deixat com a llegat. I té diversos reconeixements a la nostra ciutat, perquè és una ciutat que, crec jo, des de totes les sensibilitats polítiques sempre s'ha estimat molt la llengua, la literatura, el valencià, per tant,
I doncs... l'esforç que es fa també, no? De divulgació.
Sí, perquè, bé, ho dic perquè ho conec, perquè quan publiques en valencià, doncs ho publiques sobretot per estimar a la teua cultura i no sempre traen rèdit, probablement si eres un bon escriptor i escrigueres en altres llengües, però ho fas per estimar allò que esteu, no? I encara així, ese valor jo crec que la va fer reixir com a escriptora, evidentment.
Passem a una altra?
Sí, després d'ella, doncs... Isabel, clar, Isabel de Villena.
Uh-huh.
Isabel de Villena, és, jo crec que és molt bonic que tinga un carrer a la nostra ciutat, primer perquè una de les premiades pels Premis Pin de Febrer, Rosana Cantavella, l'ha estudiat moltíssim, i segon perquè encara que fora una monja, sempre li han dit que era una protofeminista, és una monja del segle XV que escrivia, i que una obra important d'ella és el Vita Christi, escriu la vida de Crist, però ho fa des de la perspectiva de les dones, de sa mare, de les dones que van a portar-li els ungüents, perquè ella ho feia com una reflexió a les companyes del monestir, però no sé si volent o no volent, escriu la vida de Crist en versió femenina o quasi feminista, tot és veient-ho com ho veien les dones que van ser protagonistes en aquella història, la passió, la mort, la vida de Jesús. Ella doncs, va estar en el convent de la Trinitat, a València, que va impulsar també les seues obres, i este convent és una joia del gòtic valencià tardà. Però una joia ens ha deixat també perquè és literatura femenina del segle XV, és a dir, ja va camí de 6 segles, de les importants i de les escriptores antigues, de les poques que malauradament tenim, de les més característiques quan el seu feminisme literari, per descriure-ho d'alguna manera, no?
Sí, la veritat és que també fa falta, no? En aquest àmbit més visió femenina també.
A vegades hem fet algun recorregut amb l'institut, a les escriptores o escriptors que n'hi ha per al poble, però bé, ara el 8 de març ara no es pot en la pandèmia, però el que toca és
malauradament,
les escriptores.
Sí. Bé, ara tenim a Isabel Ferrer,
ella va néixer a Castelló, també com diem, al principi doncs va deixar les seues possessions en herència, i amb aquesta herència es va crear el primer centre educatiu per a xiquetes de Castelló. I van començar justament amb tres mestres dones al mes d'octubre de 1778. I aleshores, en el segle XVIII, doncs una fita com aquesta, doncs també des del punt de vista feminista...
Molt important. Per a que aquestes xiquetes pogueren estudiar també.
Efectivament.
Passem a la vuitena.
Sí, bé, per cert, Isabel Ferrer, sí. De l'any 99.
Uh-huh. És que tots els carrers en aquestes dades, no?
Bàsicament. Hi ha alguns que són del principi de la democràcia i els altres són de això, finals dels 90, principis del 2000. Uh-huh. Una altra dedicada a la mare Teresa de Calcuta, ja sabeu que evidentment va ser dona, i també, com havia dit, a vegades es fa ja només per la persona, sinó per els valors. Tothom coneix el que va fer la mare Teresa de Calcuta, va fundar la Congregació de les Missioneres de la Caritat i el seu objectiu ja sabeu quin és, és a dir, ajudar al proïsme, ajudar a l'altre, i alguna vegada ho portat així a mossèn Vicent Esteller, ell ha estat ell és de l'Orde o participa de l'Orde de Teresa de Calcuta, i ell ha estat a Índia ajudant en esta missió moltes vegades i m'ha contat coses que la veritat que te posen els pèls de punta,
no? Imagina. T'he de dir que la següent que ve ara m'encisa, A més, sí, que segur que m'està escoltant ma mare, quan ho pronuncies dirà, com no li va agradar si la sap està dibuixant?
Sí.
Si me tragués un paper, te la dibuixaria ara mateix.
Perquè aniries a la Consolació.
Clar, i el 12 de juny, que és el dia que celebra, ens feien un concurs de dibuix d'ella. Per això la sabria dibuixar ara mateix.
La mare Maria Rosa Molas, la fundadora de la Consolació.
Per supost.
Sí, té un carrer i està a prop de la Consolació, de fet. I este és dels de la Transició, este no és dels anys 90. Doncs sí, bé, doncs em recorda't quan passes per ahir. Me'n recordaré jo també de les teues pintures.
Home, per supost.
N'hi ha un altre, també de l'any 99, dedicat a les mares de la plaça de Mayo. Ja sabeu bueno, que hi havia una senyora que s'anomenava Azucena, que eren 14 dones, dones que eren mares i eren iaies, i eren mares i iaies de, dels desapareguts i els segrestats de la dictadura argentina. I aleshores elles, en un moment donat, fan una protesta, una iniciativa, volien saber on estaven els desapareguts, com els nostres desapareguts, malauradament, així al Regne d'Espanya. Doncs elles doncs van lluitar contra aquesta repressió militar, i sempre portaven un mocauret blanc al cap, característic d'elles, i han sigut conegudes arreu del món per la seva lluita, per saber on estan els seus fills i els seus nets.
És bonic que tinguin també aquest reconeixement a la ciutat de Vila-real. Passem, que perquè la següent també naix així, no?
Mariana Cabrera també és d'ací, este també és dels de l'any 99, i no sabem molt de Mariana Cabrera. El que sabem és que com l'altre personatge que havia dit abans també va ser comare en la segona meitat del segle XIX, i que per tant era molt, molt coneguda, molt estimada per aquest motiu.
La següent sí que li vam dedicar fa poquet, no?, un programa sencer.
Sí, Maria de Luna, evidentment, li vam dedicar un programa sencer així a Ràdio Vila-real, de més de mitja hora, que estarà per ahir gravat.
Sí, sí, tots penjats a la nostra pàgina web.
I bueno, ja sabeu que era la reina Maria d'Aragó, que va morir a Vila-real, així davant, així al costat de Ràdio Vila-real, justament. I això va ser el 1406, a la casa hostal que utilitzava la família reial en ses visites. Maria de Luna va ser important. Quan va faltar, va deixar a Martí sense un dels seus suports més importants en la corona. Així que recupereu, si voleu, ese programa.
Doncs bé, i ara parlem de ciència, no?
Sí, és curiós que n'hi ha un carrer dedicat a Marie Curie. Este carrer es dedica també a l'any 2001. Ja sabeu que va ser la primera en utilitzar el terme radioactivitat. Si la radioactivitat la coneixem com la coneixem avui dia, és gràcies a ella. Curiositats de Marie Curie és que sempre diuen que ja mai va perdre el seu sentiment d'identitat polonès. Els que saben una miqueta el que va passar a la Segona Guerra Mundial i a la Primera i tal, que el poble polonès sempre havia estat un poble perseguit i se'l van arribar a repartir i totes aquestes coses.
Sí.
Doncs en aquest context, Marie Curie, doncs a banda de científica, era una persona
lluitadora
també. Pels seus arrels i les seues tradicions també.
Sí, molt important també. A més, sempre el Dia Mundial de la Xiqueta i la Dona en la Ciència sempre és un referent, no?, pa totes elles, també.
Efectivament.
Passem ja a Matilde Salvador, no?
Home, Matilde Salvador, és que tot el que diguem d'ella és poc, no? És una de les... del grup d'artistes, les he classificat així com a artistes, no? Ja sabeu que, bé, ella va néixer a Castelló de la Plana l'any 1918, i va morir l'any 2017, i va ser compositora, pintora, i en la música i la cultura del País Valencià va ser de les més representatives. Té moltíssimes distincions. Tinc així una llista extensíssima per molts ajuntaments d'ací del voltant. Medalla d'or de la Universitat Jaume I, de la Universitat de València. Va ser dona de l'any de Castelló de la Plana el 2004. Té la Creu de Sant Jordi l'any 2005. I, per tant, Matilde Salvador doncs és una de les dones que... doncs crec que encertadament està ahí,
I a més, una de les poques dones que a lo millor tenen el seu nom a unes escoles i instituts, no? També.
Efectivament, també.
Que això també hi ha que destacar-ho.
Sí.
Vols passar ja a un altre o vols seguir parlant de Matilde?
De Matilde Salvador podríem parlar molt de temps, no pararíem. Però bueno, seguim, no? Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda per a la literatura doncs és importantíssima. Això també és un acord de l'any 2001. La novel·la més coneguda d'ella és La plaça del diamant, que és una preciositat, vos convide a llegir-la, ja no perquè entre en selectivitat, que també, sinó per altres raons.
Una, una suggerència, no?, pels estudiants.
A l'home, també és molt important, tant en la seva literatura com en la seva biografia, l'exili que va patir, això de l'exili ara està de moda una altra vegada, sí, al Regne d'Espanya, el carrer de les Camèlies, i entre altres l'any 80 doncs, li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre moltíssims altres reconeixements. Ella va conrear tots els gèneres literaris, el teatre, el conte, la poesia, la novel·la...
Fixa't
que ella... Fins i tot va arribar a fer incursions en la pintura, encara que ja més en segon terme, però també era pintora. Vull dir, era una dona molt completa.
Era artista de per si, perquè fixa't que és difícil veure escriptors, no?, que toquen tants gèneres, no?, també.
Efectivament, sí.
I bé, la següent així, no?, al nostre voltant, jo crec que és molt reconeguda també la seva figura.
Na Violant d'Hongria, la reina, Això, doncs, bé, sabeu que va néixer a Esztergom, és que els pobles estos d'Hongria, jo no sé si heu estat a Hongria, però jo intento llegir alguna cosa en hongarès i dic, per què té tantes consonants i tants accents?
Sí, això com ho pronuncien, no? Jo sempre, com es pronuncia això?
Sí, a ella li van dedicar aquesta carrera l'any 88, ja sabeu que ja va néixer en el segle XIII, al 1200 Dèneu, al poble que acabo de dir, i després va faltar a Osca, Aragó, Huesca. Va ser princesa reial hongaresa, va ser reina consort d'Aragó, de Mallorca i de València, contesa consort de Barcelona, senyora de Montpeller... una cosa curiosa, el seu nom en realitat era Andreua, que després, en casar-se, crec que es va canviar a Violant.
Això sí que és estrany, no?
Sí.
És curiós.
A veure, suposa que com els papes que es canvien el nom, no?
Uh-huh.
Doncs bé, ella ja ha dit tots els títols i me n'he deixat molts, crec.
Sí.
Ella quan es va casar, doncs això va ser una sensació a tota Europa. Ja sabeu que es va casar amb el nostre Jaume I, per tant mereix... mereix ese carrer de totes, i ella es va casar l'any 1235 a la catedral de Barcelona. Sabeu que va ser la segona esposa de Jaume I i va tindre 9 o 10 fills en ell. És a dir, que va deixar una bona descendència.
La veritat és que sí. I ja arribem a l'última, no? I a més fa poquet que s'ha celebrat el seu dia, no?
Sí, perquè és el 24 de febrer, el dia del seu naixement. Ja va néixer el 1837. És una poeta que escriu en castellà, però en gallec també escriu molt.
Sí.
I així com nosaltres en valencià tenim el que s'anomena la Renaixença, que és quan tornem, des del punt de vista de la literatura, a recuperar aquests arrels, la llengua, utilitzar-la... dignament la literatura, etc. Això és la Renaixença. Ella és el màxim exponent del que s'anomena Resurdimento, en la literatura gallega del segle XIX, que seria com la nostra Renaixença. Va ser autora de Cantares gallegos l'any 63, i aleshores esta obra es considera com l'obra fundacional del Resurdimento, que Resurdimento, perdó, que com en el nostre valencià, doncs és això, és la recuperació del gust per la literatura, l'idioma propi i tot això. Hi ha Rosalía de Castro, per tant, com a llengua veïna nostra, veïna no perquè estigui al costat, sinó perquè és pròxima des del punt de vista que ve del llatí, que és una llengua també malauradament minoritzada, i que per tant en l'últim segle doncs l'han conreat per a recuperar-la. Té moltes característiques en el nostre valencià, la literatura que ja fa, també la nostra història literària, i per això jo crec que és una molt bona idea que el ple de l'any 2000
també li ficarà un carrer, no?
Sí.
Bé, ja hem finalitzat, no? Jo crec que aquest preludi de la festa del 8 de març, sí, de la lluita de les dones, no es podia es començar de cap manera millor, no? De
Torres más altas cayeron, barcos más grandes se hundieron.
Bé, i fins així el nostre protagonistes d'avui. Els deixem ja amb els nostres companys d'esports i nosaltres tornem el dilluns a les 12. Bon cap de setmana. Pensé que diria esto.